bona tarda. Us donem la benvinguda al nou programa de ràdio Ripollet Documentat, un programa de l'Arxiu Municipal. Comencem amb l'esperança de complir les expectatives i de passar una bona estona, bàsicament d'informar a la ciutadania i d'entretenir. Esperem que us agrado. Inicialment, anem a fer un breu resum en quins seran els objectius del programa, que seran, en primer lloc, com hem comentat, informar dels serveis i de l'actualitat de l'arxiu que portem diàriament des del servei municipal. En segon lloc, parlar sobre els fons, les col·leccions i tota la informació que alberga i que gestiona el propi servei d'arxiu. I la part més divulgativa, més atractiva segurament per a l'oient i per a la ciutadania, que serà intentar narrar aquelles històries que amaguen els documents i que són conservades en els propis documents. Tota aquesta tasca la portarem al llarg d'aquest any, serà un programa que anirem efectuant una volta al mes, i no solament estarem nosaltres des del propi Servei d'Arxiu Municipal, sinó que intentarem comptar en la participació de diversos col·laboradors, bàsicament de la ciutat de Ripollet. D'una banda, estem en converses i ja tenim l'acceptació de diversos historiadors locals, membres d'entitats municipals, representants o persones que han participat en la donació de documentació, que ha sigut una de les dels objectius que teníem marcats i que hem estat aconseguint durant els darrers mesos, que aporten un increment de la informació i de la documentació per a tota la ciutat de Ripollet. I finalment, també en diversos usuaris, investigadors, que dia a dia o regularment fan ús del nostre servei. I pròximament, en un futur, també ens agradaria poder disposar de l'experiència, de compartir l'experiència dels propis estudiants que puguen fer ús del servei. Com comentàvem, és el primer programa, estem d'estrena i hem comptat amb la participació d'una invitada, en aquest cas serà Paula Soler, i ella vindrà en representació del CIP Molí d'en Rata, el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, i en la segona part del programa estarà amb tots nosaltres per a exposar-nos les tasques que hem portat a terme per a tirar endavant l'exposició sobre la vinya. Inicialment anem a exposar una mica, fer una mica de referència, ficar en context que és per a que la ciutadania pugui conèixer què és el Servei d'Arxiu Municipal, i hem de dir que és una unitat especialitzada de l'Ajuntament de Ripollet, bàsicament encarregada de gestionar i preservar el fons i tota la documentació que genera el propi Ajuntament. Entre les diverses activitats i funcions que portem a cap estan les de classificar, ordenar, descriure o instal·lar la documentació, sobretot una de les principals seria la de descriure la informació, perquè la de classificar i ordenar generalment i bàsicament ja s'efectua des dels propis departaments, unitats de treball del propi Ajuntament. Una altra activitat és la d'avaluar, triar i eliminar la documentació. És una tasca que portem a cap en una fase d'arxiu i és en la qual es determina si la documentació passa a conservar-se de forma definitiva o s'elimina d'una forma controlada i certificada. I una altra activitat és gestionar ingressos que s'efectuen de forma regular per part dels departaments municipals, i de forma externa també gestionem donacions que porten a cap diverses entitats, col·lectius o fins i tot persones, famílies o fons patrimonials de famílies de representatives de la història. Una altra tasca més que que no hem d'oblidar és la gestió del patrimoni documental, és a dir, ens encarreguem d'identificar, recuperar, protegir i difondre el patrimoni documental, no simplement la informació o els expedients que genera la pròpia administració, sinó que també per llei hem de tenir cura de tot el patrimoni que afecta a les empreses, a les entitats o la pròpia ciutadania de Ripollet. I finalment també caldria destacar la tasca específica de promoure la recerca i el coneixement entre investigadors, estudiants o la pròpia ciutadania en general, qualsevol persona, família, i la participació en la realització de diferents exposicions. Generalment, en molts casos, les portem, efectuem uns treballs de col·laboració en altres departaments municipals de cultura, patrimoni, com el CIP Molí d'Enrata, o algunes que estem realitzant en col·laboració amb altres arxius, com pot ser l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que té la seu a Terrassa. En aquest cas també comuniquem que pròximament s'està elaborant una exposició sobre l'arribada del 1962, que en aquest cas porta a cap l'Arxiu Comarcal de Terrassa. Un altre aspecte que volíem comunicar és que formem part de diverses xarxes. No solament som Arxiu Municipal i Ajuntament de Ripollet, sinó que formem part de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, en la que participen diversos arxius que s'hi han adherit al llarg del temps en compliment d'una sèrie d'ítems i normatives. Com comentàvem, també col·laborem amb l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental en l'elaboració del patrimoni documental i en realització de diverses exposicions, i també estem registrats a la xarxa que conforma la Generalitat de Catalunya. Un altre aspecte que podríem destacar és què pot trobar la ciutadania o els investigadors a l'arxiu. És una documentació molt variada, d'informació, d'expedients, i bàsicament hem de dir que és documentació que ha estat generada o rebuda per l'Ajuntament en el desenvolupament de les seues pròpies funcions administratives que té encarregades, i com comentem són molt variades, afecten a diferents temàtiques o àmbits, i podríem parlar d'algunes significatives com pot ser els llibres d'actes, on es reflexen tots els acords que s'han anat prenent a nivell municipal, els llibres de decrets d'alcaldia, informació sobre els padrons d'habitants on hi consten tots els ciutadans que han estat empadronats a la ciutat de Ripollet al llarg dels anys, o altres tipologies com les obres majors, projectes en instal·lacions municipals, expedients de llicències d'activitats que han anat sol·licitant les diferents empreses que volen donar d'alta les seves activitats econòmiques, i molt d'altres. No anem a cenyir-nos en totes, però simplement és per a que puguen veure, escoltar els oients les diferents tipologies. I quines són algunes de les consultes habituals que hi ha a l'Arxiu? Són bastant variades, però per citar-ne algunes, com comentava, hem de diferenciar algunes que són consultes externes, és a dir, les consultes que realitzen des del propi Ajuntament departaments municipals, del que són consultes externes que realitza la ciutadania o un interessat. A nivell de consultes externes, algunes de les més representatives són consultes relacionades amb la genealogia o per a certificar la domiciliació per a qualsevol tràmit administratiu davant d'una altra administració o per qualsevol requisit jurídic, o simplement, com comentàvem, per genealogia, per anar identificant els lligams familiars de qualsevol persona. Altres aspectes bastant significatius d'informació que es pot trobar a l'arxiu i és bastant abundant per la tipologia de la ciutadania de Ripollet és referent a la immigració, bàsicament del consultes del segle XX. Desapareguts i represaliats de la Guerra Civil o el franquisme, en aquests casos són algunes voltes són investigadors i en altres són familiars que necessiten o volen treure el lligam o la identificació o el recorregut d'un familiar al llarg d'aquests periples històrics. Altres tipologies de consultes són referents a edificis patrimonials o d'interès que encara preservem o alguns que han estat malauradament enderrocats o perduts pel pas del temps. Bastant consultada també són peticions referent als moviments veïnals i a la lluita obrera, però sobretot de com estic comentant, de corrents veïnals. Altres són com el cultiu de la vinya, que ha estat no simplement ara en aquest moment per a la realització de l'exposició, sinó que també ha sigut una temàtica recurrent en diferents moments. I altres més exhaustives, més àmplies, són referents a altres temàtiques com la xarxa hídrica, tan rellevant en la ciutat de Ripollet, com us coneixeran en part per la relació amb el riu Ripoll. Sénies, motors, els molins, fariners i diferents indústries papereres que han estat relacionades amb aquesta temàtica. I altres fets més particulars, més concrets, com han pogut ser l'explosió del Polvorí o la riuada del 1962, que al llarg dels anys la pròpia ràdio de Ripollet o altres, el Cimoli d'en Rata o altres col·lectius han anat investigant i treballant. I no oblidar tampoc les consultes que sovint es realitzen sobre diferents personatges destacats de Ripollet, nascuts o vinguts de nou a la ciutat. També volia aprofitar per a recordar que no l'accés a la consulta a l'arxiu no és limitada, restringida a investigadors com passava en un passat, que havien de tenir una targeta d'investigació, sinó que a poc a poc la pròpia administració i les lleis així ens ho sol·liciten, ens ho demanen i ho requereixen. És un accés lliure a tota la ciutadania, és el lliure accés a la informació. Això no implica que hagi una sèrie de restriccions per dades restringides o protegides, i en aquest cas solament poden accedir interessats o consultes per a efectes jurídics davant de la justícia. Continuem en la segona part del programa. En primer lloc hem volgut fer una mini síntesi del que és l'arxiu, les funcions, les activitats que portem a terme. I com comentava en un inici, intentarem el programa la participació de diferents persones que col·laboren en la realització del programa per exposar-nos les seves experiències en la recerca a l'arxiu o aspectes relacionats. En aquest cas anem a parlar d'una recerca que s'ha realitzat recentment. Aquests dies s'inaugura en context de la Festa Major, i és l'exposició sobre la vinya a Ripollet, al Vallès, el títol de la mateixa, que és "El Vallès, som gent de vinya". Ara després ella, Paula, ens exposarà tot el periple per a poder arribar a la realització d'aquesta exposició. I com comento, contem amb la presència de Paula Soler, és tècnica que està en el CIP, el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, i una de les persones que ha estat portant a cap aquesta recerca en una part de l'arxiu municipal. Paula, molt bona tarda.
Bona tarda, Castor.
Benvinguda i a la inauguració del nou programa, eres la primera víctima.
És tot un honor estar aquí.
Molt bé. Paula, explica'ns a veure com... Per què s'ha portat a cap aquesta exposició sobre la vinya, que ni tu ni jo hem conegut, coneixem segurament vinya, coneixem alguna part de la història, alguns aspectes relacionats a la vinya, però en el cas de Ripollet és un cultiu que ja pràcticament va desaparèixer ja fa dècades, però explica'ns per què sorgeix aquesta idea i com es porta a cap l'exposició.
Doncs mira, Castor, tot va començar a partir d'un llibre que van començar a escriure dos historiadors locals, el Josep Martínez i el Ramon Martos, amb motiu del centenari de la fundació del Sindicat Agrícola de Ripollet, que va ser del 1920 al 2020. Han anat passant el temps, ara hem aconseguit finalitzar aquesta exposició i justament és pel centenari de la construcció del celler cooperatiu de Ripollet. Aleshores, sí que s'havia fet abans alguna exposició sobre la vinya, el 2007 se'n va fer una al CIP, però trobàvem que és important fer aquesta perquè ens centràvem més en altres aspectes que no s'havien tractat i a més podíem parlar del celler cooperatiu, una institució molt important a Ripollet durant el segle XX i que volem commemorar d'alguna manera. I així també fem una mica memòria de la història de la vinya a Ripollet, que de vegades ens oblidem que érem un poble de vinya, no només Ripollet, sinó tot el Vallès en general. Per això és una exposició que es diu El Vallès, som gent de vinya.
Molt bé, Paula, ens comentaves que sorgia a partir del treball d'aquest llibre. Qui ha organitzat l'exposició, finalment, qui ha sigut el Timo Lidenrata, han participat altres administracions, altres museus...
Doncs mira, ha sigut una exposició que han col·laborat 5 museus. Principalment l'organització l'hem fet des del Simuli d'Enrata, nosaltres ens hem encarregat del que és el comissariat, la redacció dels textos, llavors cada museu dels participants hi posarà la seva part. Llavors, a part del nostre museu, també hi tenim el Museu d'Història de Cerdanyola, el Museu Municipal de Montcada, el Museu Municipal Castell de Rubí, el Museu de la Pagesia de Castellbisbal. Tots aquests museus ens han ajudat per fer aquesta exposició i després de passar per Ripollet farà una itinerància per aquests municipis del Vallès. A part d'això, també vull comentar que hem tingut la col·laboració de la Diputació de Barcelona i a més ens han ajudat també el Museu d'Història de Sabadell i els museus de Sant Cugat. O sigui que ha sigut un afer de molta gent i molta col·laboració i hem hagut de coordinar molt bé tot el que fèiem.
Molt bé, Paula. Clar, la part que ens correspon a nosaltres des de l'arxiu, ens interessa perquè col·laborem en la recerca que realitzeu en alguns casos a l'arxiu. Com està la tasca de documentació? Quina part s'ha realitzat, per exemple, en l'arxiu municipal de Ripollet, en altres arxius, en bibliografia o en altres... eines que heu utilitzat per a fer la recerca?
Doncs bé, la recerca principalment l'han fet els dos historiadors, que s'han dividit la recerca segons els seus àmbits de coneixement. Llavors el Josep Martínez ha fet el que és la primera part, que tracta de tot el que és des de l'època del monestir de Sant Cugat, a la mitjana, i llavors d'ell s'ha documentat a partir de l'estudi de fonts primàries d'aquestes èpoques. Per exemple, una de les fonts principals ha sigut el cartulari de Sant Cugat, que és un document importantíssim pel Vallès perquè hi han registrades totes les vendes, donacions, canvis que es feien entre el monestir de Sant Cugat i els monjos i la població pagesa. Llavors, d'aquesta manera podem conèixer, potser podríem dir són anècdotes, però a partir d'aquestes anècdotes podem conèixer realment com era la societat en aquella època. I llavors, per la part del Ramon Martos, ell s'ha encarregat més aviat de la part del celler cooperatiu de Ripollet. I aquí tenim la sort que a l'Arxiu Municipal tenim la documentació del celler des de la seva fundació fins als seus últims anys, com ben bé sabràs tu, Castor.
Molt bé, Paula. Per fer-nos aquesta aproximació, com comentaves, d'una part de recerca tant a l'Arxiu Municipal, el cartulari, i sobretot les recerques, que és un treball que no simplement s'ha realitzat en aquests moments per a l'exposició, sinó que ja és un treball al llarg del temps per part de Josep Martínez i de Ramon Martos, que són dos col·laboradors habituals nostres també. Aquí aprofitem per agrair. Quina és l'estructura o el contingut que li heu donat per abastir l'exposició?
Doncs mira, com dèiem, parlant primer dels continguts, en l'exposició que es va fer el 2007 es parlava més del que eren les tècniques, el cultiu de la vinya, quins tipus de raïm es cultivava a Ripollet, però aquí li hem volgut donar la volta, hem volgut parlar d'un altre tema, que és no tant el cultiu de la vinya, sinó les persones que hi treballaven. Hem volgut veure com era aquesta societat, principalment totes les lluites que van tenir a nivell de la propietat de la terra i de la seva dignitat de vida, no? I què podem aprendre de les lluites que van viure aquestes persones per aplicar-ho, diguem, a la nostra actualitat. Llavors comencem l'exposició així parlant una mica dels àmbits, fem una petita introducció de com la vinya és un cultiu mil·lenari a Ripollet i en general a la península, de com va arribar pels fenicis i els grecs, com es va expandir amb els romans i tot el comerç pel Mediterrani, i també una mica com tenim mostres d'aquest comerç que hi havia en els diferents jaciments arqueològics que tenim pel Vallès Occidental. Aleshores, després d'aquesta introducció, comencem a parlar del que és la propietat de la terra i com en aquests segles 11-12 comença a haver-hi una expansió del monestir de Sant Cugat. Llavors comencem parlant d'aquest ent, el monestir de Sant Cugat, i com es relacionava amb els pagesos, com va aconseguir expandir els seus dominis per tot el territori del Ripoll, perquè eren unes terres molt fèrtils i donaven molts beneficis, no?, al cenobi, i a part d'això també es van aconseguir tenir la propietat de molins, de manera que també tenien els mitjans de producció, no? I com els treballadors de la terra realment havien de pagar les delmes i tots els impostos al monestir, i a més sovint acabaven donant les seves terres al monestir, no? Per religió realment, perquè creien que així s'asseguraven un camí al cel. Aleshores, després de parlar del monestir, doncs incidim en el cartulari. Com havíem dit, tenim una reproducció del cartulari que podreu veure en l'exposició. Després d'això parlem dels altres grans propietaris d'aquells segles, que eren els senyors feudals, i com es va desenvolupar la societat feudal, quins eren els mals usos, tot el que és el problema remensa, no?, que és com realment els pagesos es convertien en propietat també dels senyors, com estaven adscrits a la terra i no podien abandonar-la si no pagaven unes quantitats de diners que no es podien permetre, de manera que quedaven ells i els seus fills i els seus descendents quedaven lligats en aquesta terra. Aleshores, aquesta situació insostenible va fer que hi hagués un creixement d'uns greuges entre els pagesos i els propietaris, que podien ser tant els senyors feudals com el clergat, i a partir d'aquí sorgeixen aixecaments, revoltes, com són les guerres de remensa. I com a partir de les guerres de remensa aconseguim, van aconseguir que suspenguessin els mals usos. Llavors, a partir d'aquí, anem a parlar d'un altre moment de revolta, d'ajuda entre els pagesos, que va ser en tota l'època dels cellers cooperatius i dels sindicats agrícoles, no? A principis del segle XX parlem de com amb els corrents socialistes que hi havia per Europa, doncs van portar que comencessin a sorgir per tot el Vallès i tota Catalunya sindicats agrícoles en què els pagesos s'ajudaven entre ells per aconseguir ajuntar la producció i poder vendre a millor preu, poder tenir eines millors entre ells, poder millorar la seva educació a nivell agrícola, i l'eina que tenien sovint per donar sortida i poder fer ús de la seva producció eren els cellers cooperatius. Llavors, a partir de parlar dels cellers cooperatius, doncs, veiem com van evolucionar al llarg dels anys, com a través dels diferents esdeveniments històrics pujava o baixava la producció, no? I ja passem al que seria l'últim àmbit, que és com amb l'expansió del tercer sector i cada cop els terrenys per conrear s'anaven reduint, el conreu de vinya, que va ser en un moment majoritari, va anar-se reduint fins a que ser una cosa residual, els cellers cooperatius van perdre la seva rellevància i per tant moltes d'aquests sindicats i cellers van acabar tancant i el conreu de la vinya ha acabat desapareixent, tristament, però ara mateix Ripollet és només, diguem, una memòria que estem intentant recuperar. A part d'això, això seria la part global que tenim entre tots els museus i llavors cada museu hi posarà el seu gra de sorra explicant, diguem, la seva part local. Llavors nosaltres, des del Simulí d'en Rata, hem volgut fer un recopilatori d'aquestes anècdotes que deia del cartulari que ens deixen veure com eren les vides d'algunes d'aquestes persones que vivien en les terres, que aquell temps es deia Palau Ausit. I després d'això parlem ja del celler cooperatiu de Ripollet en profunditat, de la seva fundació, de la seva evolució i després bueno, del seu tancament i desaparició. I després de la seva desaparició, doncs, què ha passat amb el celler cooperatiu?
Molt bé, Paula. Bueno, has estat comentant algunes qüestions significatives en el món de la vinya, com és el celler cooperatiu, el malaurat desaparegut celler cooperatiu. Tindrem alguna il·lustració, bueno, algunes persones ja han vist bastant en algunes ocasions imatges del celler cooperatiu, però recentment també s'han recuperat bastantes imatges.
Doncs sí, això pels oients que no ho sàpiguen, el celler cooperatiu de Ripollet, que va ser construït per César Martinell, que tenia un estil modernista, malauradament es va enderrocar perquè estava situat just on ara mateix passa l'autopista que va a Barcelona. I es va decidir prioritzar l'autopista. Llavors aquest edifici tan preciós ja no el tenim, però sí que l'exposició podreu veure fotografies de l'exterior, de l'interior i a part d'això un seguit d'objectes i documents del celler. Per exemple, tenim un plànol que va fer l'arquitecte del celler, tenim les actes de constitució del sindicat firmades per tots els socis, tenim diferents llibres de caixa, dels títols de copropietat, tenim segells, tenim porrons, tenim tot un seguit d'objectes del celler cooperatiu.
Molt bé, estava repassant alguns dels de les documentacions que hi havia i un dels aspectes singulars que va viure Ripollet a banda del cultiu dels ceps, de la vinya, les diferents indústries associades com pogués ser l'aiguardent, teníem un aspecte que era singular i era un viver experimental que va haver-hi a Ripollet a finals del segle XIX. Heu fet alguna menció en aquest viver experimental?
I tant que sí, trobem que és un d'aquestes coses de la importància que va tenir Ripollet en el context vitivinícola de Catalunya en aquella època, perquè realment el Vallès era la comarca amb més producció per davant de comarques que ara creiem que són les més típicament de vinya, no? Llavors a Ripollet precisament en el context de l'expansió de la filoxera la Diputació va posar, no sabem ben bé a on de Ripollet, però sabem que van posar un viver experimental en el que feien era posar ceps americans com a base i a partir d'aquí hi empaltaven les variants mediterrànies per intentar crear un híbrid que pogués resistir a la filoxera, que en aquell moment estava massacrant totes les vinyes de França, no? I que va acabar arribant també a tota Catalunya. I van ser uns experiments que van donar fruit. De fet, aquesta barreja del cep americà amb el cep mediterrani és el que es va aconseguir expandir per poder derrotar la filoxera, i els resultats d'aquests experiments fins i tot es van exposar en el Congrés Vitícola que es va fer a Sant Sadurní d'Anoia el 1898.
Molt bé, Paula. Recordava el que comentaves de que no teníem certesa del lloc del viver, sí que tenia constància per la premsa històrica que havia estat en terrenys de la família Buxó on havia estat identificat aquest viver. També per premsa suposo que bueno, tenia constància d'alguna de les recerques que fèieu, que va ser singular en aquell moment, era la premsa era la veu del Vallès. No sé si els ciutadans podran identificar alguna veu del Vallès, alguna reproducció.
Hem aconseguit una reproducció de la veu del Vallès de l'època en què la seva redacció estava establerta justament a Ripollet. Llavors veureu doncs, com realment la importància de Ripollet que tenia, que el 1896 es va establir aquest setmanari i que tenia doncs, diferents apartats, i un dels importants era el d'agricultura.
Molt bé, Paula. No sé, voldria saber si en el, a banda de la recerca que s'ha anat efectuant durant aquests últims mesos, si el CIP al llarg del temps, dels anys, ha pogut aconseguir mitjançant donacions o adquisicions de la ciutadania objectes que ens puguen descriure tant les tasques agrícoles i industrials relacionades a la vinya com les pròpies quotidianes de la llar de les famílies.
Doncs sí, de fet, a veure, és un centre d'interpretació del patrimoni de Ripollet i per tant ha de reflectir la història de Ripollet, i la història de Ripollet és principalment agrícola. Per tant, diria que una bona part de la col·lecció és realment eines del camp. I per tant, com que d'eines del camp en tenim de tots tipus, però com que la vinya va ser, a partir del segle XVIII, un dels conreus principals de Ripollet, va desplaçar el conreu de farratges i cereals, que havia estat el més tradicional anteriorment, doncs clar, es reflecteix això en que bona part de les eines del camp de les que disposem tenen relació amb el cultiu de la vinya. Per exemple, tenim botes, tenim portadores, tenim maçons, tenim eines més petites com són els falsons, i eines més grans com ara fins i tot un carro. També tenim solfatadores, realment tenim una mica de tot. I a part d'objectes, també una part de documentació. Documentació lligada amb el celler cooperatiu, i també una peça que a nosaltres ens agrada especialment, que li tenim molt de carinyo, que és un plànol topogràfic que va dibuixar Joan Solà Buxó el 1856 a mà, i el va pintar i tot, i que s'hi veu perfectament realment l'extensió que tenia el conreu en aquell temps en el terme de Ripollet.
Ens comentaves que hi ha documentació del celler cooperatiu en l'exposició i documents?
El principal que he comentat és les actes de constitució del sindicat, que trobem que són molt significatives, com 102 socis hi van ser presents i van signar les actes. I a part d'això també tenim, per exemple, un llibre de caixa, un llibre de tot el llistat dels socis que hi havia. Veureu també, si us hi fixeu, si visiteu l'exposició, veureu que en la llista de socis també hi ha moltes sòcies. No era tan masculinitzat com ens pensem, encara que sovint se les escrivia com viuda de tal persona, no? Però ens ha agradat fer aquest reconeixement de que dels socis també hi havia una bona part de sòcies. Què més tenim? Doncs tenim algun recompte de la collita de l'any, documents d'aquest tipus.
Sí, i d'objectes, hi ha incorporat algun element que s'ha pogut recuperar del celler, tant de l'últim celler cooperatiu com del celler modernista?
Doncs sí, hem pogut recuperar alguns objectes. No tots estan en una situació de ser exposats, però els que sí que ho són, per exemple, són un seguit de pesamostos, que eren uns estris que es feien servir per mesurar quina seria la graduació d'alcohol quan encara era most, no? també doncs, embuts que es feien servir en el celler, alguna bota, tenim una mica de tot.
Molt bé. Recordem que fa recentment, relacionat en la vinya i que s'ha aprofitat per a la realització de l'exposició, ha estat en un primer lloc va ser la venda del celler cooperatiu per part del propi grup a l'Ajuntament de Ripollet. Com bé comentaves, encara no està el mobiliari per a exposició, però algunes eines, com bé dius, ja s'han pogut aprofitar. Després també ha estat molt, molt representatiu, prèvia a la venda del propi celler, va ser la donació del fons documental, el fons arxivístic. En aquest cas hem d'agrair profundament a les persones que van estar gestionant durant algun temps per a poder portar a terme aquesta, que no es perdés aquesta documentació i que tot el fons arxivístic del propi celler, des dels seus orígens, des de l'any 20 fins a l'actualitat, poder-lo conservar a la ciutat, i així ha estat possible. Ja disposem a l'Arxiu Municipal d'un primer inventari. Aquesta tasca ha estat possible gràcies a dos membres de la Junta Liquidadora del Celler Cooperatiu, que han estat Josep Llargués i Jaume Sariol, que, com dic, han sigut les persones que hem tingut bastant contacte per a fer possible que aquesta documentació que tu estaves, una part de la que estaves exposant, puga ser consultable al propi Arxiu Municipal. Estem parlant de 13 capses de documentació, el que, com tu comentaves, des de l'acta de Constitució, l'acta d'aprovació dels estatuts de l'any 20, els diversos llibres d'actes i després diferent informació que ens aporta informació econòmica, però també de collites i dels propis socis. Estan disponibles i conservats els lligalls que costen els expedients d'alta i de baixa de tots els socis que han anat passant al llarg d'aquests 100 anys d'història del propi celler. Paula, no sé si aprofitem ara per a que ens parles de la pròpia exposició, del lloc on està ubicada l'exposició, quin és l'horari que portareu a cap durant aquesta festa major i a continuació?
Doncs sí, mira, l'exposició és a la sala d'exposicions del CIP Molí d'en Rata, al carrer del Molí d'en Rata número 1. Estarà obert a partir de demà fins al 9 de gener. Llavors es podrà visitar durant la festa major. Fem un horari especial, l'obrim dissabte, diumenge i dilluns, de 11 a 2 i de 5 a 20. Així que us convidem a venir a veure l'exposició, perquè estem fent portes obertes, i a part de l'exposició també farem portes obertes al molí hidràulic fariner. Així que si voleu conèixer de prop el patrimoni de Ripollet, aquesta festa major és una bona oportunitat. A part d'això, podreu visitar la resta del temps que estigui al Molí d'en Rata abans que se'n vagi als altres museus del Vallès, en el seu horari habitual, que com a recordatori és els dissabtes de 11 a 2 i de 5 a 8, els diumenges de 11 a 2 i també els dimarts durant tot el dia, de 9 i mitja a 1 i de 4 a 7 i mitja. També m'agradaria fer un incís, Casto, a part de el Josep Llargués i el Jaume Sariol, també m'agradaria agrair a totes les persones que han fet donacions d'objectes per aquesta exposició, com són l'Àngels Teruel, l'Àngels i la Rosa Pujols, la Consol Gispert, l'Enric Tatxer, el Tonet Pedró. Realment me'n deixo molts, i també a moltes persones que van cedir fotografies antigues per la publicació de l'Abans i que ens nodreixen realment d'aquesta reproducció visual d'aquells segles.
Molt bé, Paula. No sé si també, com està relacionat amb el que estem comentant en aquesta primera edició del programa, si vol fer algun repàs, alguna indicació sobre el mercat de la vinya que aquests dies també es realitzarà al llarg de la festa major, algun comentari, algun...
Oh, i tant. Tenim moltes coses per aquesta festa major. Mira, a part del mercat de la vinya, el diumenge al matí tenim programada una visita al molí i el dilluns al matí tenim una visita pel nucli antic de Ripollet, que sortirà des del mateix CIP, a les 11 del matí. Així que qui vulgui anar-hi està convidat a venir, no cal apuntar-se. A part d'això, el mercat de la vinya, que ocupa el carrer dels Afores, doncs, com bé sabreu, s'hi fan un munt d'activitats gastronòmiques i de vi, fem tas de vins, fem una trepitjada, fem un show cooking. S'ha de dir que les activitats d'aquest any han tingut molt d'èxit, s'han apuntat moltes persones i hem hagut de sortejar les places entre tots els apuntats perquè no teníem espai per tothom. Així que si no heu tingut sort aquest any, l'any que ve en farem més, no patiu. I bé, ens agradaria que visitéssiu el Mercat de la Vinya perquè realment des de Patrimoni ho estem promovent com una manera de recuperar aquesta memòria de com Ripollet era un poble de vinya, com si respirava l'olor de vi i com ens n'hem oblidat però encara en tenim rastres en diferents edificis del poble.
Molt bé, Paula, ens comentaves, havies fet referència en agraïment a la ciutadania el projecte l'Avanç Ripollet, que va ser una tasca que es va portar a terme ja fa uns anys i recentment s'ha arribat al final d'aquest treball i ha sigut mitjançant la recepció d'aquestes fotografies. Com bé comentaves, el projecte es va portar a terme gràcies a la tasca realitzada des del Departament de Patrimoni, qui va encetar el treball per a poder recollir tota aquesta documentació. Són més de 2.600 fotografies, crec recordar, i han estat molt útils per una primera recerca que des de l'Arxiu també van fer per a poder documentar el celler cooperatiu, com en aquest cas, com en altres casos, per a l'arribada del 1962. És una informació molt, molt, molt útil, que, com comento, va liderar el Departament de Patrimoni, va executar una empresa privada, F2, i, lògicament, sense la participació desinteressada de la ciutadania que va oferir tota aquesta documentació per a la seva digitalització hauria sigut impossible i, lògicament, els agraïm. No anem a citar-los perquè eren desenes i desenes de ciutadans els que van participar d'aquest treball a tres bandes. Jo també volia recordar en alguna documentació que hem anat trobant per ahir en algunes peticions que ens han fet vosaltres o altres investigadors que al llarg del temps, per exemple, són els cubs. Uh-huh. En algunes tasques de identificació de documentacions van apareixent alguns cubs que malauradament tant a Ripollet com a moltes altres ciutats s'han anat perdent, però encara ens consten en la documentació o gràcies en aquest treball de l'F2 van poder identificar també l'alcoholera que justament estava en aquest indret, una de les poques fotografies que almenys per ara hem pogut localitzar. Crec que no ens deixem res sobre la vinya. La ciutadania ja sap que té aquests dies la possibilitat d'assistir al Cimolí d'en Rata, de gaudir de recuperar la memòria no simplement del cultiu agrícola, sinó, com comentaves tu, de les experiències laborals i històries de vida dels homes i, com bé indicaves, també de tantes altres dones que participaven. Crec recordar que havia una trepitjada popular també.
També fèiem una trepitjada popular.
Correcte.
I a part d'això, bueno, si puc fer una mica de promoció del que farem des del Molí d'en Rata, tenim realment els pròxims mesos plens d'activitats, així que cada diumenge farem, dissabte o diumenge farem alguna activitat. Us recomano que us informeu a la web o a la revista La Llana de totes les activitats que farem.
Paula Soler, des del CIP, Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, moltes gràcies per haver participat d'aquesta primera prova
Prova pilot.
Prova pilot, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Gastó.
I esperem comptar més endavant en la teva participació. Finalitzem el programa, aquesta primera prova del programa Ripollet Documentat. Recordar el pròxim programa, que serà el quart dimarts de setembre. Els programes seran de 5 a 7 de la tarda a la 91.3. En el pròxim programa, si no ens fallen els càlculs i la programació, continuarem parlant de la vinya també, en aquest cas probablement de l'edició del llibre que s'està realitzant prèviament a l'exposició, i esperem que siga aquesta el següent programa. Moltes gràcies als oients, esperem que els hagi agradat aquest primer programa. Ens veiem en el pròxim programa. Bona tarda.